amb Dani Aguilar.
Les 11, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest diumenge 26 de març del 2023, el dia en què ha arrencat el Mundial de Motociclisme i com comença la categoria reina, a MotoGP, amb polèmica i amb un inici accidentat.
Atenció, Marc Márquez de terra. Oh. Marc Márquez de terra. A la frenada de final de recta estava intentant un interior, diria, sobre Jorge Martín. Ha topat amb dues motos. Ui. I Márquez i Oliveira han anat per terra. Compte que Oliveira ha pres mal. Va Márquez a interessar-s'hi. I també està fora de cursa Jorge Martín. Per tant, Marc Márquez li ha fet la feina a Bañaia, eliminant rivals i eliminant-se ell mateix. Marc Márquez ha volgut passar... Ui, és culpa de Márquez, És culpa de Márquez. Ha volgut passar molt justet Martín, s'hi ha enganxat i el perdre el control de la moto...
Així ens ha explicat aquesta tarda en temps de Superesports en Quim Salvador des del circuit de Portimão a Portugal, la primera cita d'aquest Mundial, la maniobra de Marc Márquez, protagonista avui, malgrat que ens hagués agradat que fos per altres motius. Maniobra que l'ha fet topar primer amb Jorge Martín i després embestir Miguel Oliveira, l'ídol local. Ara serem allà per conèixer l'abast de tot plegat, com estan els pilots i quina sanció li ha caigut a Márquez. De fet, escoltarem una interessantíssima conversa d'en Quim amb el pilot de Cervera i també la resta dels afectats en una acció que, ja us avisem, durà molta polèmica i marcarà de ben segur l'inici d'aquest Mundial. Notícia destacada d'aquest diumenge d'aturada per seleccions. Avui, Joan Camí, amb quins partits destacats?
Doncs amb la victòria d'Anglaterra per 2-0 davant d'Ucraïna, victòria també d'Itàlia 0-2 al camp de Malta, Kazajistan 3, Dinamarca 2, remuntant el 0-2 inicial de Dinamarca, Braithwaite, el davanter de l'Espanyol, ha jugat els últims minuts, i golejada de Portugal 0-6 contra Luxemburg amb doblet de Cristiano Ronaldo.
Portugal entrenada, recordem, per un català, per Bob Martínez. Una aturada que s'allargarà fins dimarts quan arrenqui ja la recta definitiva de la temporada del futbol masculí de clubs i en clau Barça totes les mirades estan posades a la infermeria, que ja ho sabem, s'ha omplert els últims dies amb dos noms més, Christensen i De Jong. Per això avui projectarem quines opcions tindrà Xavi Hernández de cara a l'inici d'aquest tram definitiu de curs amb un partit clau a la vista, la tornada de semis de Copa contra el Real Madrid. A més, li preguntarem a en Dani Solsona com està d'animat amb els dos gols que va marcar. I José Lu, farem tortúlia amb en Solsona, juntament amb els dos altres habituals de diumenge, l'Àngel Pichi Alonso i en Xavi Vilajoana. I també parlarem de la jornada final d'una de les grans cites esportives de l'any que hem gaudit durant tota la setmana. La Volta Ciclista a Catalunya, que finalment s'ha endut Primoz Roglic per davant d'Evenepoel. En parlarem amb el director general de la cursa, en Rubén Peris. I a més, estem pendents de Miami, on Pol Rodríguez, Carlos Alcaraz, està jugant davant Lajovic. Semblava que ho tenia encarat, però en aquest segon set li està costant una mica més.
Sí, el murcià, que està jugant aquests setzens de final del Masters 1000 de Miami, acaba de forçar el tiebreak en el segon set, ha guanyat el primer 6-0, i ara mateix el partit que va al tiebreak per decidir aquest accés als vuitens de final. Recordem que el murcià número 1 del món és el vigent campió d'aquest Masters 1000 de Miami, per tant, defensa els punts. Només li val guanyar el torneig si vol conservar aquesta distinció, si no, Djokovic el passarà a la classificació. Si Alcaraz passa ronda avui, jugaria contra el nord-americà Tommy Paul, ara servint en aquest tiebreak al serbi Lajovic, 6-0-6-6.
I també tota la resta de l'actualitat, bàsquet, hoquei herba i alguna cosa més fins la una de la matinada. Així ve aquest diumenge 26 de març del 2023, en què, per cert, s'han aplegat més de 92.000 persones al Camp Nou, en la Final Four de la Kings League, d'aquesta competició de Gerard Piqué. I ha anat en Roger Saperes. Després escoltarem algunes veus interessants que han sortit d'aquest espectacle d'entreteniment com ho és la Kings League. Però insistim, així ve aquest diumenge on la notícia esportiva l'hem tingut a Portimão. El Mundial de Motociclisme comença calent, calent. Sin sintonia de motociclisme per arrencar aquest Tu diràs avui, que ha donat el tret de sortida al Mundial. Vaja, les curses, diguem-ne, senceres, que hi va haver-hi la cursa sprint, per les curses tradicionals, les de tota la vida, del Mundial de motociclisme, i compta com ha arrencat el Mundial de MotoGP. Emocions fortes, polèmica, i ara ens explicarà tot en Quim Salvador. Hola, Quim, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Dani.
Ahir, de fet, parlàvem que hi havia un inici interessant, molt interessant, pel paper de Marc Márquez. Avui hem de parlar del geni de Cervera, però malauradament, des d'una perspectiva que segurament no ens agrada, que és que ha estat, diguem-ne, el malaurat protagonista de la jornada, Quim.
Sí, sí, ahir va ser l'heroi del dia amb pole i podi a la cursa sprint, avui passa a ser el dolent de la pel·lícula. Mm. La cursa llarga del Gran Premi de Portugal, on el Marc tornava a arrencar primer, perquè la pole val per les dues, també ha començat amb sarau, avançaments agressius i topades des del primer revolt. De fet, el mateix Marc Márquez ja ha topat amb Jorge Martín a la primera frenada.
Sí.
Però el pitjor episodi l'ha protagonitzat Marc Márquez a l'inici de la tercera volta. Arribaven al revolt 3 i el que semblava un intent d'avançament molt massa al límit sobre Jorge Martín ha acabat amb el català tocant la moto i la cama del madrileny. Mm. Anant molt més de pressa Márquez que Martín, ja dins del revolt, dins del revolt 3, Martín ja havia frenat, Márquez no, o no havia frenat prou, i després Márquez ha aconseguit esquivar més o menys Martín, però ha impactat de ple Miguel Oliveira, que sí, estava
sí.
al davant.
Se l'endú per davant, estat...
sí. Sí, sí, la topada ha estat fortíssima, lletja, tots dos a terra. En un primer moment semblava que Oliveira, que per cert, si has d'anar a topar amb algú a Portimao,
clar,
millor que no sigui l'heroi local.
Exacte.
Perquè li ha costat a Marc Márquez una merescudíssima escridassada del públic. Semblava que Oliveira havia pres mal. Afortunadament, després de passar pel centre mèdic, ens han informat que no, que només és un cop. I Márquez, que de seguida s'ha anat a disculpar, primer allí mateix al costat de l'asfalt, després ha anat al box, però Oliveira no hi era perquè estava al centre mèdic i, a més, ha fet el gest de demanar perdó a les tribunes, Marc Márquez. Després, Marc Márquez també s'ha anat a fer mirar perquè tenia molt dolor al dit polze de la mà dreta i resulta que hi té una fractura. De fet, a aquesta hora de la nit de diumenge 26 de març, Marc Márquez no és apte per córrer. Recordem que diumenge que ve torna a haver-hi... Vaja, sí. Diumenge, dissabte i diumenge sí, torna sí. a haver-hi curses sí. a l'Argentina. Marc Márquez ha de passar demà un nou reconeixement a Barcelona, a la de Xeus, i vejam si viatja a Argentina per córrer el següent Gran Premi o no, per aquesta fractura que té el primer metacarpià. A més d'això, a Marc Márquez, com era de preveure, li ha costat una paralització l'accident. Té dues voltes llargues a fer el Gran Premi de l'Argentina. Ja sabeu que això de la volta llarga mm-hmm. és que cada circuit del Mundial té un petit apèndix, un carril petit més que surt per la banda de fora del traçat en algun punt del circuit i on s'hi ha de passar les vegades que digui la sanció. En aquest cas són dues. Doncs bé, això suposa perdre un grapat de segons que oscil·la segons el circuit. Però vaja, evidentment, condiciona. No és quedar-se sancionat una cursa, com reclamava algun pilot, també, però vaja, té aquesta sanció si al final corre l'Argentina, que en principi ho hem de saber demà, perquè no hi ha massa temps per viatjar a l'Amèrica Llatina, si Marc Márquez hi ha de ser. Posats els fets sobre la taula, jo crec que el millor que podem fer és escoltar el gran protagonista.
Absolutament. És el gran protagonista de la jornada i ha estat al micròfon d'en Quim Salvador aquesta tarda al Superesports.
Marc Márquez, com estàs?
Bueno, pues dolgut. No, només físicament és el de menys. Dolgut perquè bueno, per un error meu he provocat la caiguda d'un altre pilot. Evidentment, cap error és intencionat i menys quan no proves ni un adelantament, però bueno, se m'ha bloquejat la roda de davant a la primera part de la frenada. Això ha fet que no pogués separar la moto, que tingués que deixar frenos i evitant el pilot de davant, però no evitant el que hi havia més endavant, i m'ha sabut molt, molt greu. Li he demanat disculpes ja, està penalitzat per aquest error, cosa que entenc perfectament, però bueno, la competició també a vegades té aquestes coses.
Dues voltes llargues per Argentina.
Sí, he rebut una penalització, com t'he dit, de dues voltes llargues a Argentina, que entenc perfectament i lògicament pues, les compliré.
Com tens la mà?
Bé, físicament bueno, no estic tot del tot bé, ara s'ha d'avaluar tot, però avui el més important és que el Miguel està bé. Jo he creat la caiguda, pues, si m'he lesionat, pues, he d'assumir-ho.
No saps si podràs anar a Argentina?
No ho sé. Encara no ho tinc del tot clar.
I la màgia d'ells pot repetir o és molt difícil?
Bueno, la màgia es pot repetir, sí, sempre es pot repetir, però la màgia es repeteix pues, arriesgant. Arriesgant significa que, pues, com avui, per evitar una caiguda, no he pogut evitar el contacte amb un altre pilot, però intentaré millorar de cara al futur.
Gràcies, Marc.
Moltes gràcies.
Doncs aquest era en Marc Márquez, al micròfon d'en Quim Salvador. Ho comentaves i estic molt d'acord amb tu, el Super Quim, la ràdio és so, però la ràdio no és imatge. Nosaltres, diguem-ne, o tu, el nostre enviat especial des de Portugal, ets els ulls de molts oients que ens estan escoltant ara. El tenies cara a cara. Com estava en Marc? Perquè realment, Quim, se l'escoltava abatut, més enllà del que a ell li pogués passar, més enllà del que ell pogués tenir com a lesió.
Sí, el Marc està... o estava en aquella hora de la tarda amoïnat i avergonyit, plenament conscient que havia comès una errada important, alleujat de que Miguel Oliveira no tingui lesions greus, perquè la topada podia haver generat alguna cosa seriosa que afortunadament no ha passat, i el Marc ja sabeu que és pura rauxa, sobretot damunt la moto, que és el seu estil, que qui vulgui un Marc Márquez prudent s'equivoca, perquè els seus èxits venen en certa manera d'aquesta rauxa que té i dels riscos que assumeix més enllà de la resta. Deixa'm fer un apunt també interessant i en positiu. Que Márquez piloti així vol dir que físicament ja és Marc Márquez i que psicològicament el calvari de 3 anys de lesions no li ha passat factura.
Clar.
Perquè si tingués por no aniria amb moto com està anant. Ara, avui ha anat molt al límit, li ha sortit malament i s'ha endut per davant, no un pilot, no, dos.
Clar.
Oliveira al final no ha pres mal, estava empipadíssim, el públic portuguès ha enfadat amb ell, però també ha rebut Jorge Martín, que no ha caigut en aquell moment, però sí que ha notat un fort cop a la cama i ha acabat el dia per terra per una altra caiguda i al centre mèdic i amb una fractura en un dit del peu que no l'inhabilita per córrer, diuen que és apte, però evidentment és una lesió. I, de fet, Dani, dels molts pilots que han estat crítics amb Marc Márquez, per exemple, Aleix Espargaró, tot i que quan l'he entrevistat jo s'ha adonat que estava potser alçant massa el to i s'ha mossegat la llengua, però en altres mitjans ha dit que li semblava poc la sanció, que l'haurien d'enviar una cursa a casa sense córrer, i que això era massa perillós. Doncs Jorge Martín, que no és la primera vegada que té topades amb Marc Márquez a la pista, avui ha estat així de contundent.
Bueno, ya en la primera vuelta ha entrado coladísimo del cuarto al primero y obviamente pues he levantado la moto y cuando en cuanto ha cerrado pues me he metido y luego pues yo ya estaba adelante y no he visto dónde estaba él y hemos tenido un impacto. Y luego otra vez pues ya no es la primera vez que me tira. O sea, bueno, no me ha tirado, pero porque pues Dios no ha querido, pero ha sido difícil, las primeras vueltas pues más ajetreadas que la carrera de ayer, la verdad.
¿Esperas que haya sanción?
Hombre, espero que haya sanción, es algo lógico, creo. No es la primera vez que a mí me tira, y no solo a mí, sino a muchos pilotos. Entonces, ya el pedir perdón al box, pedir perdón a la grada, creo que ya no funciona. Creo que deberían hacer algo.
Otra cosa, iba mucho más rápido que tú en aquel punto. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, se entiende que hay pilotos delante y tienes que controlar las distancias, ¿no? Si no eres capaz de controlar dónde está el piloto delante... Y es que no sé, cuando te vas largo pues al final también tiene la opción de ir hacia afuera, pero obviamente no quiere y va hacia adentro donde hay otros pilotos, yo qué sé, al final es algo que tendrá que mirar. Es que no es porque sea él, ni mucho menos, pero es que al final es siempre la misma historia y no es la primera vez que a mí me destroza una carrera y un fin de semana. Entonces espero que conmigo pues tenga cuidado, porque ya me he roto, o sea, no solo ha sido la caída, sino que tengo una lesión. Y al final, pues, yo a él no le he provocado ninguna.
Bo, Déu-n'hi-do les paraules de Martinator, Quim. El mateix et dic, hauria estar empipat com una mona.
Sí, Déu-n'hi-do per la contundència, però em sembla que no diu res fora de lloc.
No.
I que se l'ha d'entendre,
sí,
eh?
Sí, sí, absolutament, però vol dir...
Que l'he tocat viure.
Parlar amb molta franquesa, diguem-ne.
Sí. Contundent, però sobretot sincer i sense mossegar-se la llengua. Però s'ha d'entendre l'altra part. Vull dir, ell, sense tenir-ne la culpa, doncs li han fet mal, l'han topat, i clar, hi ha precedents ja de caigudes de Marc Márquez amb Martín. En recordo una a l'Aragó, que va ser culpa també clarament de Marc Márquez, que, vaja, tots dos a terra i tots dos fora de cursa, i Martín tenia opcions aquell dia també de fer un bon resultat.
Sí. Absolutament. En fi, doncs així van les coses, i així va aquest inici de Mundial, que pel que fa estrictament als resultats, més enllà de tot això que és la gran notícia del dia, i l'hem explicat amb les veus protagonistes, amb les veus dels protagonistes, amb en Quim Salvador, pel que fa estrictament als resultats, la vida no canvia de moment. Banyaia campió.
Sí, i a veure, això acaba de començar, però fa pinta d'un monòleg de la moto vermella del número 1, que déu-n'hi-do.
Sí, és que la gent fa cua per Ducati, ja t'ho va dir el Marc, Quim.
Sí, sí. Sí, però a més Banyaia és amb diferència el millor dels de Ducati, que n'hi ha 8 a la graella, avui 7 que Bastien n'era baixa, però Banyaia està en estat de gràcia, ahir va guanyar la cursa sprint i avui ha guanyat la cursa llarga, amb total autoritat, controlant completament la situació. És cert que Maverick Viñales ha rodat molta estona a la seva estela, però en cap moment el català d'Aprilia, que ha acabat segon, que ara ja anirem, que està molt bé, en cap moment Viñales ha pogut ensenyar-li la roda ni fer un intent d'avançament clar sobre Banyaia. Que no és que no vulgui, és que quan l'altre va tan de pressa, doncs amb prou feines el pots intentar seguir, que és el que ha fet. Banyaia, feliç i confiat en declaracions a RAC1, celebrant aquesta segona victòria en les dues curses disputades.
Estoy muy contento porque hemos empezado en la mejor manera posible. Hemos trabajado muy bien los test y aquí éramos muy listos para empezar y estoy contento. Vamos a ver en una semana que estaremos en Argentina, que será diferente porque todos salimos desde cero, que es un otro circuito, y pienso que si seguimos trabajando así con este potencial, podemos estar adelante.
I com deies, Quim, Banyaia el millor, el segon millor en català.
Sí, la bona notícia pel motociclisme català avui, el podi de Maverick Viñales, no només el podi, la gran cursa que ha fet el Maverick, que sortia de segona fila, ha arrencat bé, ha lluitat bé a les primeres voltes. És veritat que l'estrike que ha provocat Marc Márquez li ha aclarit una mica el panorama, però així són les coses. I després ha estat l'únic capaç de seguir el ritme de Pecco Bagnaia, no de guanyar-lo, però sí de seguir-lo, i tal com està Bagnaia són paraules majors, això. Ha acabat segon, no gaire lluny de l'italià de Ducati, i ens ha comentat la cursa així, també en directe al Superesports.
Treball fet, satisfets, orgullós d'Aprilia del meu equip. Ho hem intentat i hem lluitat contra el que ha guanyat el campionat del món, llavors hem de continuar així.
A Maverick segon, com ha quedat la resta de resultats, Quim?
Doncs mira, a MotoGP hem de dir que el podi l'ha completat Marco Bezzecchi, que Àlex Márquez ha estat cinquè, amb una bona cursa també molt lluitada al grup que lluitava per la quarta posició, Aleix Espargaró novè, Àlex Rins desè, Joan Mir onzè i Augusto Fernández ha debutat amb la 13a posició i ha sumat 3 puntets. Està bé perquè ahir una errada de la seva gas el va deixar sense poder ni disputar l'esprint el dia que s'estrenava a MotoGP. Recordem, Pol Espargaró baixa per l'accident de divendres. Aquesta nit passada ja va volar amb un avió medicalitzat a Barcelona i, per tant, es recupera a la capital catalana.
A Moto2?
A Moto2, victòria de Pedro Acosta, el gran favorit. Una mica estil Banyaia, amb Canet enganxat al darrere moltíssima estona. Bona cursa també d'Aaron Canet, que ha acabat segon, però al final Acosta ha imposat el seu millor ritme. El tercer ha estat l'italià Toni Arbolino, els catalans, setè Albert Arenas, desè Jeremy Alcoba i 23è Jordi Torres.
I ho rematem amb Moto3.
Amb la primera victòria mundialista d'un jove alacantí de 17 anys que es diu Daniel Olgado, que s'ha imposat per davant de l'andalús David Muñoz, que només en té 16, i del brasiler Diego Moreira, que ha completat el podi. Xavi Artigas, l'únic representant que hi tenim, ha fet una bona cursa, sempre al grup del davant, ha arribat a liderar, però al final ha acabat 8è.
I la setmana que ve a Argentina. I això no ha fet més que començar, i vaja, ja hem tingut emocions fortes des del primer dia, i en Quim Salvador, com sempre, ens ho ha explicat de manera excel·lent des del lloc dels fets, des de Portugal. Quim, una abraçada forta, a descansar.
Bona nit.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Ja és aquí la 6a edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
Minuts per sobre de les 11 de la nit, Tu Diràs, RAC1 de diumenge, 26 de març del 2023. Hola, Xavi Vilajoan, estimat, què tal, com estàs?
Què tal, com estàs?
Hola, Dani U, Dani Solsona, com estàs?
Hola, bé.
Quina millor... No sé si encara tinc el Pichi per aquí, si no, ara de seguida saludaré el Pichi Alonso. Ara de seguida el saludem. Quina millor manera de tancar la setmana que amb vosaltres, eh? Home, quina alegria.
I tant.
Estàs content, Solsona, o no?
Sí, perquè no hi ha hagut partit aquesta setmana.
No hi ha hagut partit?
Per això estem contents.
Val, per no patir, no? Per no patir. No patir. Escolta'm, no hi ha hagut partit, però com a mínim, vull dir, l'Espanyol és l'equip de moda en aquesta aturada de seleccions, lladre?
Ostres.
Què?
El José Luis.
Clar, després en parlarem.
Impressionant, eh?
Home.
Un minut, eh?
en 100 no sé quants segons.
Sí, sí.
Increïble, eh? Home, ahir parlàvem, encara bo, dèiem allò de... ja podria marcar aquests gols amb l'Espanyol. Home, no, és que ja els marca amb l'Espanyol. El tema és que encara bo que està el José Luis l'Espanyol. Però vaja, després en parlarem. I ara si tinc el Pichi Alonso per aquí. Tinc el Pichi. Hola, Pichi, bona nit. No tinc el Pichi. Sí que el tinc? Ara sí. No el tinc. Esperem-nos, ara saludarem el Pichi Alonso. Ara sí, hola Pichi, bona nit.
Oh, què tal, bona nit.
Ara sí, ara sí. Com estàs, Pichi, tot bé?
Tot bé, tot, molt bé, tot molt perfecte.
Bé. Fantàstic, molt bé, així m'agrada. A veure, ara parlarem de un tal Leo Messi, haurem de parlar. Parlarem de les baixes al Barça. Però abans, deixa un moment que parli de, vaja, d'un... esdeveniment que ha plegat avui 92.522 persones al Camp Nou. Saps de què parlo, Solsona, o no saps de què parlo?
No.
Val. Tu, Vilajoana, saps de què parlo?
Sí. Jo sí, perquè tinc un nen d'11 anys que hi ha anat. I tu... gairebé arribo tard per culpa d'això. Però...
Ah, sí? I tu, Pichi, saps de què parlo?
Sí, sí, ho he estat veient.
Ah, ho he estat veient. Molt bé, molt bé. Sí. Sabeu què és, això, la Kings League? Sabeu com va? Em mira veient el Solsona, ara mateix.
Sé de què, sí, sé de què va, que juguen, no? Juguen.
Sí, juguen. Sí, sí, és una altra manera de... Sí, sí. És una qüestió d'entreteniment, no?
Sí. És un, bueno, és un xou,
en
majúscules.
Sí, sí, sí,
el que
sí.
Passa que és veritat que hi ha una estona que roda la pilota i juguen, no sé si un 5 contra 5.
Sí.
I, bueno, la veritat
7
és que...
7, sí.
7 contra 7, veus?
Sí, sí, sí.
Sí. El que és veritat és que la gent jove això els hi enganxa. I els hi enganxa per unes coses que estem molt habituats, que és la immediatesa, que se, sí, sentin, sí, sí, que se sentin protagonistes, al final ells... indirectament posen les normes, no? Si ara els gols valen doble, si no... De fet, hi ha el joc del FIFA i tal, hi ha maneres de jugar que és una mica, reprodueixen una mica això, no? Que sí, tu mateix poses les normes que vols jugar, i això la gent jove, doncs, li encanta.
Sí, ho he viscut durant tota la tarda el Sape des del Camp Nou. Hola, Sape, què tal? Bona nit. A veure, si ara podem connectar amb el Roger Saperes. Sape, et tenim per aquí.
Hola, hola.
Ara sí, ara sí, ara hola. Sí, Sape, perfecte. Ho has viscut durant tota la tarda. És el que deia el Vilajoana, no? És un xou, això, al final.
Sí, 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 absolutament. I estic molt d'acord amb el que ara estava comentant. I abans tu deies, tu també, Dani, que anava sovint i he anat molts anys al Camp Nou per feina, quin gust de feina, a veure futbol, i a vegades hi havia una mica de xou. Recordo, per exemple, aquell any que el Barça va jugar la Copa de la UEFA el 2003, que hi havia allò del camí de Göteborg, que es feia una festa una mica abans del partit i després venia el futbol. Avui he estat 7 hores al Camp Nou, hi ha hagut un xou espectacular, i pel mig, en aquestes 7 hores, hi ha hagut 3 partits. Hi ha hagut dues semifinals i una final, però vaja, diria que he assistit a bàsicament a un espectacle i que per allà al mig, esquitxant, hi havia una mica de futbol, però que era pràcticament secundari. He vist Dani arribar presidents en un helicòpter a l'esplanada del Camp Nou. He vist un vídeo promocional just abans de la final, que era com una espècie de sèrie on apareixia Gerard Piqué lligat i de cop la figura que ha fet embogir la gent de Neymar, que hi ha hagut el dubte de si acabaria apareixent o no, finalment està que no, però ha aparegut també en aquest vídeo de la Kings League. He vist unes lluites d'aquestes d'improvisació entre rapers, entre partit i partit. He vist actuacions musicals de Lali i de Thiago, que no coneixia, però que han fet embogir literalment al Camp Nou, perquè tenen no sé quants milers de reproduccions les seves cançons. He vist el show dels streamers, també, dels més coneguts, no? Ibai Llanos, del nostre Gerard Romero, que entre partit i partit també interactuaven i que la gent doncs estava bocabadada amb tot el que deien. He vist focs d'artifici, he vist un rècord de màscares amb 90.000 persones posant-se aquesta màscara de amb el logotip, amb el logo de la Kings League. He vist un intent de rècord, o rècord també, d'una jaca amb el Romero al mig del Camp Nou, sí. La gent cantant l'himne de Gigantes. És a dir, és un no parar. No, constantment hi ha alguna cosa de la qual n'has estat pendent, i ja et dic que jo, que hi he estat 7 hores, i realment quan em dius, hosti, saps, has estat de 3 a 10, doncs et diria que relativament m'ha passat prou ràpid, i això que tot just he sortit mitja hora per anar a buscar un entrepà. Vull dir que...
Si la meva dona ha aguantat les 7 hores allà també,
sí.
Sense piular, això vol dir que alguna cosa bona té, evidentment.
I llavors... m'he perdut, en un moment m'he perdut. Has dit alguna cosa de futbol?
Sí, senyor.
Sí,
que m'ha dit al mig. Clar, el que diu el Pitxi és molt pertinent. Clar, vull dir... No, a veure, siguem francs, d'acord? Evidentment que tenim tots molt debat sobre quina és la cabuda que ha de tenir en els programes esportius a aquestes competicions. I nosaltres avui el que reconeixem, o el que sabem, és que hi ha hagut pràcticament 93.000 persones al Camp Nou. Val. I per això ho tractem. Però el SAPE ara ha fet una numeració de centenars de coses en què el futbol és l'última de totes. I nosaltres aquí parlem de futbol. Per tant, la situació és aquesta. Avui és un esdeveniment especial i també en volem parlar.
I a tot això, Dani, doncs deixa'm dir-te que jo, perquè professionalment, doncs els diumenges estic aquí a la ràdio i evidentment estem seguint el futbol i tot el que passa, jo no havia tingut l'oportunitat de veure un partit sencer de la Kings League. I en molts moments m'he entretingut, també. Segurament pensant entre un partit de la Champions o un partit de Lliga del Barça, segurament no canviaria, però és veritat que com a entreteniment és un producte que m'ha entretingut. Desconeixia les regles que hi havien, sabia les normes bàsiques, però no les havia vist aplicades, diguem, directament en el joc i veure un partit. I la veritat és que en els tres partits m'ho he passat bé, a més n'hi ha hagut dos que han estat emocionants. Avui hi havia un públic eminentment jove, sí. També jo, acompanyat d'un públic adult, que era el qui el portava avui a l'estadi, que també ha tingut l'oportunitat segurament de descobrir aquest nou producte.
Com els ens hauria de jugar, exacte.
Sí, també la sensació de molta gent que avui era un must, no? Com també es diu el fet de avui sí havia de ser aquí, no? Molta gent fent-se fotografies, avui tothom voldrà tenir la fotografia al TikTok o a l'Instagram de que avui va ser el Camp Nou, el dia de la final de la Kings League, també en el sentit, en el nivell d'autoritats que avui han estat llotja del Camp Nou, començant pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, era presidint aquesta final de la Kings League al costat de Joan Laporta.
També ho trobo significatiu, d'altra banda, eh?
Bueno, a tres mesos d'unes municipals.
I moltíssims dels caps de llista de les municipals allà,
Xavier Trias, Ernest Maragall, és a dir, molta plana major de la política que tampoc s'ha volgut perdre aquest partit. I deixa'm destacar-te dues coses. Una, Dani, que quan jo era petit em va sorprendre el primer cop que vaig anar al Camp Nou, que era, carai, aquí no hi ha ningú que t'expliqui el partit. Jo pensava que era com a la tele, quan anaves al Camp Nou, que hi hauria una veu que t'explicava el partit. Avui sí, que hi havia un narrador que mentre hi havia el partit estaven narrant en directe i tu senties la narració pels altaveus del Camp Nou i dir-te només el moment, no, en què s'ha lligat l'actualitat i el show una mica, que és quan ha arribat Joan Laporta,
sí.
I tot el Camp Nou, després en parlarem, però s'ha posat a cantar, a cridar el nom de Leo Messi, perquè també en una tertúlia de la Kings League, on hi era el Kun Agüero, va parlar d'aquesta possibilitat, va xifrar un 50% les opcions de que vingués, i avui quan han anunciat o quan tothom ha sabut que Joan Laporta era allà, diguem, la fusió de la Kings League amb la realitat, ha sigut que tothom li ha cantat a Joan Laporta porta Messi, com un punt de dir, escolti, president, seguim la Kings League, però també seguim l'actualitat, sí. I per això li reclamem que torni Leo Messi. Després hem vist, hi ha hagut un moment també que tot el Camp Nou ha estat cridant la cançó d'un dia de partit, sí. No? Que ha sigut també com una mica un lligam d'un càntic que s'escolta al Camp Nou en dia de partit del Barça, i el que hem vist avui a la Kings League, més enllà de que hem vist a Joan Laporta també cridant quan s'ha cantat en un moment l'himne del Barça, i també saltant fins
molt
i
animat,
tot
molt animat.
Laporta avui
molt
deixat animat. Anar quan han cantat un voti, madridista qui no voti.
Xavi.
A veure, jo l'únic però que li diuen els castellans que li trobo i que em sap greu és que en aquesta lliga, la Kings League, hi han fet participar a través del draft que es van fer i una selecció a uns quants jugadors del futbol català,
sí.
que estaven en actiu, perquè aquí, a part de veterans il·lustres, no? o exjugadors, etc., hi ha hagut jugadors, no? Hi ha jugadors que juguen del futbol català, i a mi el que em sap greu és que són jugadors que han deixat el seu equip al qual s'havien compromès a principi de temporada, perquè al final si això ho fas entre temporades no, o un decideix, no? Escolta, jo prefereixo això aquí,
Prat,
que no.
Algun del Prat,
jo t'anava a dir.
Sí, un Prat del filial. Un del filial, no, però no és només el Prat, és a dir, em consten del Granollers, del Sants, vull dir, al final, però ho dic per un tema de compromís, al final tothom pot jugar el que vulgui, no? I on vulgui, però jo crec que si et comprometes amb un equip, crec que com a mínim aquest compromís s'ha de mantenir fins al final de temporada, i això és, bueno, una cosa que com un amant del futbol català em sap greu. Però bé, al final la joventut té això també, no?
Sí,
vull
sí.
dir que al final ara li agrada una cosa, fa això, ara li agrada una altra cosa, li fa això, la immediatesa aquesta, no? Que tenim amb un clic, pues, traspassada en aquest xou i en el món del futbol.
I tant. Abans de passar a un altre tema, jo crec que hi ha algú que encarna perfectament la relació, diguem-ne, entre l'esport tradicional i aquest nou format d'entreteniment. Perquè per mi és entreteniment, insisteixo. Perquè és algú que ha estat i està dins del circuit de l'esport tradicional professional, és tertulià d'aquesta casa, que és el Marc Carmona, que també és entrenador de la Kings League. El tenim amb nosaltres avui uns minuts. Hola, míster, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola. Tu que perfectament saps, diguem-ne, explicar-nos quin pot ser el vincle entre un fet i l'altre. Tu que l'has viscut des de dins, això és més futbol, és més entreteniment? Té algun tipus de recorregut com a competició?
Jo crec que és més entreteniment. Us estava escoltant, hi ha hagut 7 hores de show, el més estil Super Bowl,
sí.
I de les 7 hores n'hi ha hagut 2 de futbol. 3 partits de 40 minuts. Per tant, hi ha hagut moltes hores en les que el futbol no ha estat el protagonista. I a més és un producte en el que el més important no són els jugadors, són els presidents. Per tant, és diferent, és un altre producte. És veritat que hi ha una estona en la que es juga a futbol, però és un producte diferent, és un producte que busca un perfil de gent diferent, que per aquest perfil de gent el més important no és el que passa durant el joc en aquells 40 minuts, sinó que busquen altres coses, i altres coses que els hi donen doncs aquests streamers que interactuen amb ells, que els permeten tocar-los, xatejar amb ells, fer preguntes... És una altra història.
I això ha de tenir, diguem-ne, algun tipus... Tu saps perfectament què és, com és l'esport professional des de dins. Això, creus que en un futur ha de tenir algun tipus de cohabitació amb l'esport professional, o seran dos mons totalment separats?
Bé, és una pregunta... que no, jo no tinc resposta ara. Cap a on anirà això, cap a on... si creixerà des del punt de vista de que els jugadors siguin més professionals del que són ara, si això serà una competició que podrà tenir també un altre recorregut fora de Catalunya, fora d'Espanya, altres països d'Europa, si pot haver-hi competicions europees... És a dir... Bé, jo escolto moltes coses per boca del president de Cosmos, però no ho sé, però la intenció d'ell és que això evolucioni cap a més show i més seriositat en la competició, també.
Jo crec que recorregut en tindrà, i jo no crec que els jugadors com a tal, els que participen, facin gaire salts més endavant a nivell econòmic i tal, perquè al final... si no són uns, seran uns altres. Que és una mica la gràcia d'això, no? Vull dir que al final no depens, com deia el Marc, no és tant el futbolista en si,
sinó és tot el que els envolta, el president, els entrenadors, etc. Però al final, si no són aquests 50 jugadors, 100 jugadors, en trobaran 100 més, i això és relativament senzill, i això el que fa és que la inflació que vivim en el món del futbol amb els jugadors, en aquest cas, no crec que hi sigui. Per tant, això té pinta de poder durar.
I en aquest sentit, Dani, em sembla interessant el que deia el Marc del tema de que la gent segueix dels presidents, perquè una mica és a la inversa de l'esport de l'Ull, no? És a dir, segurament tu formes part d'una comunitat, posa-li de Gigantes, perquè és la que em toca més de prop, per exemple, amb el Romero i el Marc Carmona, i tu, com que formes part d'aquella comunitat, de cop un dia el Romero et diu, i ara tenim un equip de futbol, i tu, com que ja ets d'aquella comunitat, també ets d'aquell equip de futbol, i segurament mires aquesta competició perquè ets de Gigantes, no? Segurament amb el Barça, tu t'has fet del Barça pel futbol, i a partir del Barça, quan et proposa altres coses, t'hi enganxes, però a partir del futbol, no? És a dir, són mons en direccions diferents, no? Com a mínim en l'origen.
Sí, sí, sí. En fi, Marc, míster, gràcies per estar uns minuts amb nosaltres. Ens veiem dissabte que ve, si Déu vol.
De res, a tu, vos.
Una abraçada. Adéu, maco, adéu.
Adéu.
A veure, abans de...
Dani, una coseta. Digues. Abans de tancar aquest tema.
Sí.
Una coseta. Jo crec que sí que pot ser un toc d'atenció per la Lliga de Futbol Professional.
Sí?
Perquè és cert que la joventut, sí, la joventut, els jovens, els crios, el futbol se'ls està allunyant molt. Jo diria que s'estan allunyant del futbol en excés, i crec que s'hauria d'intentar fer coses per reconstruir una mica la situació, i que només sigui la gent mitjana edat, a partir dels 20 anys i això, que s'interessi tant pel futbol, en aquest sentit.
I en aquest sentit...
Crec que és un toc d'atenció, perquè si és cert que el futbol no crec que tingui recorregut, perquè és impossible que el tingui, però l'entreteniment aporta tot el demés, i gent jove està al darrere dels streamers, dels youtubers, i bueno, i és la vida dels joves avui dia.
T'anava afegint ni només...
Costa molt veure 90 minuts d'un partit de futbol tradicional.
Això són 7 hores només.
Sí. No, t'afegia, Dani, només l'audiència, perquè l'han comentat durant la final, de gent que hi havia connectada, 2.200.000 persones seguint aquest partit, aquesta final de la Kings League.
De tota, d'un target monumentalment gran,
global.
Exacte, global, mundial, de tota la comunitat, segurament llatinoparlant, hispanoparlant, perdó. En fi, ara, abans de passar a una altra qüestió, un document que, vaja, que hem de sentir. Abans, però, Joan Camí, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Fora, o sigui, en el futbol, diguem que a nosaltres ens toca. Hi ha alguna notícia important a la Premier?
Sí, notícia d'última hora, perquè el Tottenham acaba d'anunciar la destitució d'Antonio Conte com a entrenador del primer equip. El seu segon entrenador, que era Christian Stellini, serà qui ocuparà la banqueta del primer equip fins a final de temporada. Recordem que el Tottenham ve d'empatar a 3 contra el cué de la Premier, el Southampton, i que va fer unes declaracions a Conte queixant-se i acusant els jugadors i el club de falta d'ambició en un intent, jo crec, de tensar la corda, que finalment l'ha tensat, i doncs acabem aquesta destitució.
I anem al refrán aquell, no? Si ves les barbes de tu vecino pelar,
sí,
no?
Sí.
Quan estudies a remojar.
Exacte, sí, déu-n'hi-do quines setmanes, Nagelsmann, Conte...
No, però ja... amb les declaracions que va fer ja s'intuïa.
Sí, déu-n'hi-do quins dies.
Se'n va passar 4 pobles.
Sí, exacte. Jo crec que ja va ser... Bueno, no la diré sencera, Pichi, però per a lo que me queda en el convento. Era una miqueta aquesta, aquest refrany, que tampoc el direm tot. En fi, el que dèiem, abans de passar de la publicitat i de parlar de Leo Messi, una veu autoritzada, vaja, però autoritzada, amb el SAPE, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha estat avui en aquest partit, en aquest esdeveniment de la Kings League, i al final d'aquesta conversa, i ho lliguem així, li pregunten també per Leo Messi.
President, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
No, moltes gràcies a vosaltres.
T'ha sorprès veure'l aquí presenciant aquesta final de la Kings League? N'és seguidor, vostè?
Bé, he de confessar que no, però em deien, escolta'm, això fa molt bona pinta i, vaja, una experiència molt singular, no? I he de confessar que molts dels que estàvem aquí no en teníem ni idea de les regles. Ens l'han hagut d'explicar, no?, tota la normativa sobre la marxa, però és un espectacle.
I un cop vist, compra aquest producte del qual ha pogut gaudir avui o no?
Sí, totalment. Jo crec que aquest tipus d'esport, espectacle, té molt de futur per davant, sobretot perquè nosaltres ho hem vist aquí des del camp, però tota la gent que ho ha estat veient des de les pantalles ha estat gaudint molt segur.
Mm-hmm. És només pels joves? Pot enganxar altres generacions? Com ho veu vostè?
Jo crec que els més joves ensenyaran arrossegant a la resta, i tant.
El seu fill encara és molt petit, no? Però coneix molta gent jove que hi estigui enganxada.
Sí, de fet, fills d'amics meus i sobretot cosins així, doncs estaven seguint-ho molt, per tant, vaja, també content de poder veure de primera mà.
A partir d'ara la Kings League té un seguidor més?
Sí, clar, i tant.
I què li ha semblat el fet que s'hagi omplert el Camp Nou?
Bé, crec que és probablement una ocasió única, és a dir, això segurament mantenir-ho sempre, poder-ho omplir, doncs és més difícil, però crec que ha estat sobretot una gran festa de trobada i de celebració, i a més un ambient supersà, que això crec que és el que és el més important.
I acabo, no sé si ha participat també dels crits del Camp Nou quan demanava el retorn de Leo Messi.
Bueno, això molts ho voldríem, no?
Sí, vostè n'és partidari del seu retorn?
Bueno, aquí s'han de quadrar els números, que això és molt complicat, però vaja, segur que ajudaria, no?, a posar encara més espectacle al Barça.
President, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona
nit. S'han de quadrar els números. Parlant de Leo Messi, parlem ja de Leo Messi. Vosaltres teniu clara la resposta? El Sape el tinc lluny, el Sape, però tu Sape, evidentment...
No cal que em preguntis,
per això,
la pregunta ho fem.
Més que res perquè jo crec que portem una mena de setmana fantàstica en què tothom en parla i veus autoritzades. I fa l'efecte que això s'està movent i ja us vam explicar amb la Laia Coll també, diguem, de la postura del jugador de Messi, també de cara a la temporada que ve. Tenint en compte tota aquesta setmana que hem viscut, i abans de passar publicitat, una primera reflexió sobre què en penseu d'aquest possible retorn de Messi. Començo per tu, i la Joana.
Jo crec que no seria un error. Jo crec que futbolísticament parlant, avui en dia, pel projecte que hi ha i el que ha de créixer, jo crec que seria un error. Però bueno, és una opinió molt personal, òbviament.
Solsona?
La mateixa que tinc jo. Si és per venir a jugar, jo crec que ja és tard. Ara ja és tard. Ja no està en el seu moment. Si abans ja no estava en el seu moment i no s'ha d'allò, doncs ara no està. Per jugar, no. Ara que vingui per fer una altra cosa, sí.
Pichi?
Sí, la mateixa línia. Carai. Si és cert que probablement la sortida no va ser la ideal del club, i s'ha de remediar això, no hi ha cap mena de dubtes, però no. Però crec que fent un equip de futur com s'està fent amb gent molt jove, això, en aquest moment seria, crec, un pas enrere. I ho dic perquè ho penso així. I mira que sóc el primer admirador de Messi, que per mi ha estat el millor jugador de tots els temps que he conegut jo, i veritablement jo crec que seria un pas enrere en un equip jove que vols fer de futur, que tothom corre, tothom treballa i tal i qual, seria... per tant, del punt de vista, un pas enrere.
17 minuts i la mitjanit, bastanta unanimitat a la taula. Fem una pausa i de seguida tornem i seguim parlant d'aquest nom propi, de Leo Messi. Sape, deixem de tornar cap a la base, cap a la redacció, i vaja, qualsevol cosa que vulguis afegir, telèfon d'al·ludits, eh? Ja ho saps, perquè crec que aquí la cosa va una miqueta diferent a tu.
No, a veure si arribo per discrepar aquí a la tertúlia.
Molt bé. Vinga, fins ara, Sape, una abraçada. Una pausa, adéu. I tornem.
RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxova i una ampolla del vermut reserva, acompanyats de patates sal d'Eivissa, tomàquets semisecs, conserve de la mamma i torrades pa mossèn de la Cala Albert Adrià. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catania Escudier.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC 1. Tots som 1.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Minuts i la mitjanit, Tu Diràs, RAC1, amb el Dani Solsona, el Xavi Vilajoan, el Pitxer Alonso. Per cert, a l'Aleix us envia una forta abraçada, eh? Avui a l'Aleix el tenim descansant, un bon descans, un merescut descans, eh? I us envia una forta abraçada, que us sapigueu, que us enyora molt.
Igual, estem igual.
Val, fantàstic.
Que ha anat a fer alguna marató i...
Pot ser, sí. Jo crec que alguna cosa deu haver corregut aquest matí. Passa el dia muntanya amunt i muntanya avall. Has fet alguna cursa, tu, alguna vegada, Solsona?
El cotxe, sí.
Jo crec que no hi ha persona al món més allunyada que de fer curses que tu, que no corries ni amb la pilota, de que no vas a córrer.
Perdona, això no és veritat, eh?
Això no és veritat, no?
Escolta, corríem, quan fèiem el test de Cooper i això...
Hòstia, el test de Cooper, eh?
Sí,
mare meva.
Sí.
No l'he fet amb la vida, això, mare el test de Cooper.
Doncs pues no ho provis. No? No cal.
Quedava entre els 22 primers. Sempre.
Sí. Jo sempre quedava davant dels dos porters.
Ah, molt bé. Fantàstic. A veure, aquest és Víctor Font, per cert. Víctor Font, el presidenciable a les eleccions del Barça a l'última campanya, parlant també al micròfon del Roger Saperes, del que parlàvem abans de la publicitat, de Leo Messi.
L'altre dia, en un debat que tenien el Kun, parlava que hi havia un 50% d'opcions de que pogués tornar Leo Messi. Víctor Font és partidari que torni Messi?
Si el que torni a jugar, això, la primera paraula és de Xavi. Si Xavi el vol... i fa dos anys el volia, per tant intueixo que el deu voler, sense cap mena de dubte hauríem de fer tot el que està en les nostres mans perquè tornés.
Tu creus que és possible?
Bé, sembla que des d'un punt de vista de voluntats, diguem-ho així, sembla que sí, que les voluntats s'han anat acostant mica en mica. La gran complexitat és la part econòmica, la vessant econòmica per com està el club.
I el Barça, què et sembla, en la situació en la que està ara mateix? Com ho veus tot plegat?
Ui, ja en parlarem en els propers dies. Ja en parlarem en els propers dies, que això seria molt llarg.
Víctor Font, al micròfon de Roger Saperes. A veure, farem una miqueta de trampes al solitari i deixarem de banda segurament la cosa més important, que és el tema econòmic. Ja ho avanço i ja ho reconec, que fem aquestes trampes al solitari. Esportivament, ara deia Víctor Font que Xavi, Messi, el vol. Esportivament, li veieu un encaix?
A veure, el vol fa dos anys. Han passat dos.
Val.
Han passat dos anys. I quan tens 34, 35 o 30 no sé quants...
Sí, però aquest tio ve de guanyar un Mundial.
I? Que són els mateixos jugadors, els d'Argentina, que els del Barça? Jo no el veig. Ara, jo no el veig. Ara, clar, és que si arribés i jugués... doncs algun dia pues, faria gols i faria tres jugades, evidentment, perquè això no s'oblida i tampoc és que estigui ja destrossat del tot, però a mi em costa veure'l ara. jugant al Barça. On te'l poses allí, en lloc de...
On te'l posaries, tu?
Pues, com interior, com interior. Jugaria com interior, o com el Gavi, o com el Pedri, un d'aquests allà, per allà. Perquè, clar, has de jugar amb un davanter. Tens a Lewandowski, no? Clar, és que hem de visualitzar l'equip. Tens Lewandowski? Sí. No el trauràs, no?
No.
Jugarà Lewandowski. Aleshores has de posar per darrere. I darrere n'hi ha dos. Si jugues amb aquest fals extrem o no jugues amb fals extrem... No sé, a mi em costa moltíssim. Em costa moltíssim veure'l, i reconeixent tot el que ha fet.
Sí, sí, una cosa no té res a veure amb l'altra.
No té res a veure una cosa amb l'altra, el que ha fet durant 14, 13, 14 o 15 anys.
Sí, sí.
No sé. No, és que, a més... amb aquesta edat hi ha un moment que fan el clic i baixen ja, i diguéssim, i s'apaga aquesta flama. I a veure, comparar, sí, ha estat campió del món, però el campió del món és un campionat curt.
Sí, sí.
M'explico? Vull dir, de fet, bueno, els amics del PSG, per dir-ho d'alguna manera, no estan molt contents.
No.
Bueno, no, el problema no és Messi, òbviament, el PSG en té molts altres, eh? Sí. Però jo crec que seria, insisteixo, un pas enrere. Al final tu has engegat un projecte, quan es va decidir que marxés, i de fet va ser l'actual president que no el va mantenir.
I la situació econòmica també.
Al final tu ja has apostat per un altre camí.
No, però si fem trampes...
Sí, sí, sí.
Tampoc parlis d'econòmic abans.
Val, però sí, però fem trampes perquè parlem una cosa del futur. Però jo estic dient...
Esportivament parlant, jo crec que ara mateix no tindria cap sentit. No. Cap sentit.
Pichi.
Bueno, mira, jo crec que l'equilibri defensiu que té l'equip aquesta temporada és que tothom treballa, tothom corre, tothom lluita, tothom es sacrifica. I jo crec que, bueno, que Messi ho va fer tot al Barça, torno a recordar que ha estat el millor de tots, va fer guanyar moltes coses al Barça, però has de mirar cap endavant. Això de que el segon partes nunca fueron buenas, se podria aplicar, repeteixo, perquè tens a Gavi amb 8 anys, tens a Pedri amb 19 anys, tens un equip tan jove que té un futur tan brillant, però té un futur equilibrat, i és la força d'este Barça aquesta temporada, l'equilibri que té, i tot això que parlem de tants partits es guanyen per la majoria, això. I òbviament Messi aporta moltes coses en el pla ofensiu, també condiciona l'equip en el pla defensiu. Recordo que amb Messi, Suárez i Neymar, Liverpool, no dic que sigui culpa d'ells, però el Liverpool en va fer 4-5, la Roma 3, el PSG, la Juventus i tal i qual. Defensivament eren els millors jugadors del món, però clar, és que el futbol és atac i defensa. Sota aquest punt de vista, jo crec que en aquest moment el Barça té que mirar cap al futur amb el que té i, òbviament, intentant millorar ofensivament en algun fitxatge bo.
Sí, sí, sí. Doncs realment és curiosa la temperatura de les opinions, perquè hi ha entorns en què, diguem-ne, que la part emocional supera aquesta part racional. Perquè jo crec que ens debatem en això. A mi em fa l'efecte que ens debatem en això.
Jo emocionalment vull que vingui.
Ja.
Te dic així, jo emocionalment, a mi m'encanta haver tingut el millor jugador del món tants anys, 15 anys o 16 anys al Barça, i que hagi marxat com ha marxat, i que pugui tornar, i que pugui tornar a guanyar coses. A mi m'emocionarà. Però per mi hi ha una realitat, i per això dic que és la realitat.
És que els que són els tècnics de la casa, i entre ells el principal, que és Xavi, o Cruyff, el Jordi Cruyff, o el que sigui, o a Mateu Alemany, ho han d'analitzar fredament, amb la vessant de si futbolísticament interessa que vingui o no interessa. Després, escolta, sí, és millor que vingui perquè pot ser representant del club, pot ser tot el que sigui. Va sortir malament, escolta, no podem quedar malament amb el millor de tots, però futbolísticament interessa. Fem un equip i que ell estigui allà i que tothom treballi per ell, o tal com està ara, que l'equip treballen tots, no treballen per un només, sinó que tots treballen per tots, i clar, això ho han d'analitzar-ho fredament. Jo torno a repetir, no ho veig. I ara que no m'escolta el Sape, jo no ho veig.
Clar, aquest és el problema, que no tenim el Sape per aquí. Altra cosa és que fins a quin punt, diguem-ne, ell seria capaç o no d'adaptar-se a un rol diferent. Vull dir, enteneu-me, eh? Això canviaria si ell vingués aquí a fer una funció diferent de la que ha fet fins ara.
Ja, el problema que això no ho saps fins que no aterra aquí. És a dir, hi ha vegades que les intencions poden ser molt bones per amb dues parts, però després, al final, el jugador, quan està aquí, mai es veurà en condicions de només jugar alguns partits o X minuts, etc. Vull dir, i més un jugador com Messi. Si Messi ve aquí és perquè ell pensarà que encara pot rendir a un nivell altíssim tots els partits.
No, no, i que et condiciona. Vulguis o no vulguis, encara que no juguin tots per Messi, si vingués, condiciona. Amb alguns jugadors els condiciona tenir Messi allà i que no li donguis la pilota o que donguis més vegades de les que calia, no? Bueno, no sé, jo és anar enrere i després, clar, estem parlant de tot això, que és una suposició.
Fent trampes al solidari perquè la part econòmica ja l'hem deixat de fanda. Quan la part econòmica perquè, jo
clar,
crec que...
Hauria de venir aquí baixant-se el sou com qui?
No, mira, bueno, és que al final hauria de cobrar en funció del rol que hagués de tenir. Llavors, si realment hagués de tenir un rol molt més secundari, per dir-ho d'alguna manera, en molts partits, bueno, pues potser sí, no? Hauria d'entendre que el seu sou ha d'anar d'acord amb aquest rol que tingués.
És Messi.
Bueno, clar. Jo ara no estic fent trampes al solitari, estic suposant una cosa impossible.
Sí. En fi, veurem què acaba passant amb Messi. Jo crec que tindrem setmanes i mesos, ahir ho comentàvem, estem tan sols el 26 de març i tindrem molts i molts mesos per parlar d'això i veurem també quantes veus se segueixen afegint a aquesta qüestió que està calenteta. Hola, Laia Coll, què tal? Com estàs?
Bona nit.
Ara, de seguida, serà ja dilluns 27 de març i entrarem en la setmana en què acabarà l'aturada per seleccions i en què, sobretot, arrencarà la recta definitiva de la temporada. I del que està molt pendent el Barça, evidentment, és de la infermeria. Ahir ja vam saber novetats sobre un cas en particular, virus FIFA, que és el d'Andreas Christensen, Laia.
Sí, perquè, com tu dius, el Barça avantatge amb 12 punts al Real Madrid després de la victòria del Clàssic fa una setmana. El proper partit de Lliga és dissabte al camp de l'Elx, al camp del CUE, però ara, sobretot, els esforços del Barça se centren especialment en la Copa, en certificar l'accés a la final. Per això, però, hi haurà un altre clàssic. El Barça té l'avantatge del 0-1 aconseguit al Bernabéu, però evidentment encara queda un partit per disputar-se, i això és el 5 d'abril al Camp Nou. Sabrem que Andreas Christensen, després d'aquestes proves que va passar ahir ja sota la disciplina del Barça, que serà baixa, el temps estimat és de 4 setmanes, es perdrà doncs segur aquest clàssic del 5 d'abril. Pedri tampoc arribarà a la cita contra el Real Madrid, ha tingut una recaiguda de la lesió al recte femoral de la cuixa dreta. Dembélé avui ha trepitjat ja gespa, continua el seu procés de recuperació, també es va fer una lesió al recte anterior de la cuixa esquerra, però complicat també que arribi per a aquest duel, i són dubte tant Frenkie de Jong com Araujo, els dos van acabar lesionats fa una setmana al Clàssic de Lliga. Araujo té una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra, que no és la de la que el van operar, és l'altra, sí. I Frenkie té una lesió al bíceps femoral de la cuixa, en aquest cas dreta. Per tant, la situació ara mateix per Xavi no pinta massa bé, perquè té pràcticament 3 baixes assegurades, i amb aquests dubtes de Frenkie de Jong i Araujo, que són dos jugadors importants en el seu esquema.
Digues, Dani.
Has dit a Pedri al recte? Jo em pensava que eren els isquios. Pensava. És
doncs,
el recte?
Si no...
No, que no dic que no sigui, eh?
Recte femoral...
És el recte.
Sí, recte femoral. Recte,
igual que Dembélé, també.
Dembélé té també el recte, sí.
Sí, en aquest cas, cuixa esquerra. Sí. Per què? Perquè...
No, perquè el recte...
Clar, sí, Dembélé precisament...
És més preocupant, eh?
Això li està passant a Dembélé, que està sent...
No, les 6 setmanes, de tot.
No.
6 setmanes. Quan porta ara ja Dembélé? Dembélé... Porta pràcticament 2 mesos.
Dembélé des del dia del Girona.
Sí.
Que això va ser...
I havia de tornar, recordo, a parar...
Mira, això va ser el 28 de gener.
Dos mesos.
Fa dos mesos ja Dembélé, que primer es deia 4 o 6 setmanes, que fins i tot es va arribar a parlar de si podria arribar per la tornada contra el United, i completarà ja 2 mesos, i Pedri es va lesionar més endavant. Havia de reaparèixer en el clàssic de Lliga, de fet va haver-hi un moment que el cos tècnic comptava amb ell fins i tot perquè fos titular, però després se'l va descartar i ara ha decidit que piano a piano ha tingut una recaiguda en el seu procés de recuperació.
Quan es va lesionar Sergi Roberto, va ser del recte, i va estar en aquell procés que després va jugar, es va ressentir, al final crec que el van operar.
Sí, sí.
I... que no dic que això que no, sigui no. així, però és que el recte i el Pichi segurament, i el Xavi no em diran el contrari, el recte més el muscle aquest que tu vas corrent i et notes més o menys bé, però en el moment que tu has de tocar la pilota i has de colpejar-la i colpejar-la fort, doncs aquí és on et pots ressentir i has d'anar més en compte que si són els isquios.
I Dembélé, a més, tenint en compte que...
que és molt explosiu.
Que és molt explosiu i que les fibres... Vull dir que és un jugador muscularment dèbil, diguem-ne, de tou i bastant de vidre.
Seria interessant, i no ho dic per res,
sí.
La veritat, seria interessant veure les lesions musculars que hi ha hagut a tota la temporada del Barça.
Saps a partir de quan? De la primera aturada, me'n recordo perfectament. Que fins llavors no es lesionava ningú i a partir de la primera aturada va començar a caure tothom. Per tant, això va anar així, amb la planificació. A veure, amb això, amb qui encara aquesta recta definitiva llavors la plantilla del Barça, Laia?
A veure, si ens posem en el pitjor dels casos que cap d'aquests futbolistes arriba pel clàssic de Copa, la porteria, diguéssim, de moment, toquem fusta, perquè Ter Stegen encara té un partit amistós per jugar amb la selecció d'Alemanya. La porteria està coberta, Ter Stegen, Iñaki Peña i Arnau Tenas, tots tres a Sants. Defensa, Koundé, Eric García, Marcos Alonso, Jordi Alba, Balde i Sergi Roberto. Migcampistes, Busquets, Gavi, Kessié, Pablo Torre, i també amb el recurs de Sergi Roberto. Aleshores, però, perdries un efectiu en defensa. I a la davantera, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres i Rafinha. També hi ha Alarcón, i recordem que Rafinha té acumulació de targetes grogues i que no podrà jugar dissabte al camp de l'Elx. Per tant, si tenim en compte tots aquests jugadors que hi ha a Sants, possible 11 del clàssic seria amb Ter Stegen a la porteria, defensa Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso i Balde en defensa, mig del camp Busquets, Gavi i Kessié, perquè realment no tens cap alternativa, no sé que li donguis entrada a Pablo Torre, i al davant Rafinha, Lewandowski i Ferran. En el cas que Xavi volgués continuar apostant amb la fórmula de 4 migcampistes, seria Balde a cama canviada, Koundé, Marcos Alonso i Jordi Alba, mig del camp Busquets, Sergi Roberto, Kessié, i al davant Rafinha, Lewandowski i amb Gavi per l'esquerra.
A vegades m'atava el mal número. No té targes, Rafinha.
Rafinha no pot jugar contra l'Elx.
No pot jugar contra l'Elx.
Ens estem posant en l'escenari del clàssic, que és realment el partit
amb el
important.
Amb el Messi, amb tot això del Kings aquest i tot això.
El Kings t'embolica, clar, realment, s'arriba en un moment de la temporada... sí que hi ha moltíssim avantatge a la Lliga, però aquest partit de Copa...
No té avantatge, no?
Sí que té avantatge a la Lliga, Dani. Però
no, la Copa.
Sí, home, però vaja... Però que...
és complicat, sí.
No, que l'11...
0-1.
Sí, Dani, però que l'11 no és de totes les garanties que podria haver-hi. No?
Aquí, aviam, hi ha Koundé, hi ha Marcos Alonso, hi ha Eric García, tens a Balde, tens a Alba, al mig del camp tens els tres, tens en Sergi Roberto, a dalt tens els...
No, al mig del camp no tens els tres, perquè Pedri segurament...
Home, tens a Gavi, tens a Busquets, tens a Kessié i tens a Sergi Roberto.
Sí, clar, però al mig del camp, amb Kessié i Sergi Roberto, ja en funció de l'òptica que sigui.
Clar, si passes a Sergi Roberto al mig del camp, després la defensa et queda un pèl més coixa, perquè has de jugar amb Balde a cama canviada. O amb Eric García de lateral dret.
De tota manera, Laia, és molt pessimista pensar...
Ho hem dit, ens posem en el pitjor escenari, però sí que és cert que ara arriba el tram decisiu de la temporada i que el Barça està tenint mala fortuna amb les lesions, perquè també el que comentava el Dani, després d'aquella primera aturada de seleccions del mes d'octubre, que després va arribar el duel transcendental contra l'Inter al Camp Nou, el vas afrontar amb moltes baixes, després vas anar al Bernabéu... Esperem per això que pugui recuperar Araujo, Frenkie de Jong, i la cosa llavors s'arregla.
El més normal és que Araujo i Frenkie de Jong estiguin en condicions, perquè és un problema muscular, no és cap tipus de rotura. I per tant, jo entenc que ells dos estaran en condicions.
Pel que fa a aquesta figura, perquè aquí hi ha un forat, diguem, en el lloc del central, o podria haver-hi un forat en el lloc del central, aquesta figura d'Eric García, i com realment ha desaparegut del mapa en aquest sentit, no és i el fet que Marcos Alonso segurament ha passat per davant, realment, per afrontar determinades situacions de cara a la recta final de temporada, sí que és veritat que el Barça estarà només en dues competicions, si només li falta un partit de la Copa, però en algun moment se l'hauria d'haver necessitat, Eric García.
És que jo crec que se'l necessitarà.
Sí?
Jo crec que la desaparició, per d'alguna manera, de l'Eric García, jo crec que ve motivada més pel bon estat dels dos teòrics titulars que no pas per una baixa forma seva. Almenys vull pensar això, perquè no pot ser que de sobte Eric García hagi desaparegut perquè de sobte ja no sap jugar a futbol, ja no...
O el tècnic ja no confia tant en ell.
Jo vull pensar, m'agradaria pensar que és perquè realment el nivell dels altres dos ara mateix està per sobre, no pas perquè ell hagi fet una baixada de rendiment tan gran. Però això només ho sap l'entrenador.
Té 5 centrals al Barça, eh?
Sí, sí.
En té 5. Dius, és que s'han lesionat i no tenim. Bueno, no té el Cádiz i el Valladolid i...
Sí, però és l'òptica del Barça, Dani.
Però són 5 centrals, eh?
Sí, sí. I
l'Espanyol... Araujo, Koundé, Christiansen, Eric i Marcos Alonso, que l'utilitza. Clar. Ja, segur que el millor contra l'Ells juga Alba en lloc de Valde.
Sí.
Clar, vull dir, que té alternatives. Una altra cosa és que aquí s'estigui parlant si les alternatives ofereixen fiabilitat com els que no estan jugant. Ah, i jugues contra el Madrid. Però, escolta, el Madrid ahir a la selecció juga Nacho, eh?
Sí, després
no parlarem. Dius, que no dic que sigui dolent, eh? Però juga Nacho. Vull dir, que el Madrid
un que també... no és titular indiscutible del Madrid, juga a la selecció espanyola.
Sí. Pichi.
No, està clar que és el Real Madrid, que tenim molt recent que el partit de Lliga, que tot i que el marcador del 0-1 a la Copa és un marcador extraordinari, tenim recent a la Lliga que en un moment va semblar que el Madrid podia guanyar el partit, no? I, òbviament, si no tens ni... Et segueixen faltant els dos jugadors fonamentals que et faltaven, que eren Pedri i Dembélé, i ara perguessis aquests dos altres jugadors, que també són fonamentals pel meu punt de vista, i més contra el Madrid, que és el cas d'Araujo i de Frenkie de Jong, pues clar, la perspectiva és de dir, ai, que si no estan tots molt bé, pues el Madrid et poden un disgust. Jo crec que és per això més que per l'altra cosa. Però torno a repetir que estic totalment convençut que tant el uruguaià com
de Jong...
Sí.
Com de Jong, com el... holandès estaran en condicions.
Sí.
Mira, ara que comentàvem això d'Eric García, és el jugador menys utilitzat de la plantilla, només per darrere hi té Pablo Torre. Eric García ha disputat 1.287 minuts en el que va de la temporada, i és cert que va començar en molt bona forma, que venia de la pretemporada, que va ser parella de central indiscutible amb Christensen, va tenir 4 titularitats seguides a l'inici de la competició, després ja va ser més intermitent, i quan s'acaba, diguéssim, la confiança de Xavi, per dir-ho d'alguna manera, Eric García, just abans del Mundial, que té uns problemes, està a la banqueta, però sembla que arrossega alguns problemes físics, en allà no apareix, i ja després del Mundial la participació d'Eric García s'ha vist totalment reduïda, ha jugat en 4 partits de titulars, i 2 són partits de Copa contra rivals de categoria inferior.
7 minuts per sobre de la mitjanit. Ara de seguida farem una pausa. Abans, però... De cara, i també volíem parlar-ho tenint en compte que hi ha hagut aquesta aturada, hi ha hagut un punt més de moment per reflexionar sobre el joc. Espera, que està el Sape aquí a fora, que ens estava escoltant. Passa, Sape, passa.
Sí, que faci passa, que
exacte, passa, que crec que no...
Passarà la factura, eh?
Hi ha coses que no...
Leo Messi, eh?
No li han agradat, ara, sí. Home, és que clar, abans no hi havia moment d'interpel·lar. Hola, Sape, com estàs?
Bona nit.
Escolta, deus haver escoltat malament, no, hem dit tots que estaven tots d'acord.
Venia el cotxe escoltant i sentir que deia, sort que el Sape no escolta, no? El fet és que el Sape al cotxe no posa el tu diràs.
No sabia que estaries escoltant.
Home, Dani.
Per al·lusions, ara fem una mica de rebobina, per al·lusions alguna cosa, perquè clar, l'opinió era unànime aquí a la taula.
Jo crec que ha de tornar a Messi sí o sí, i crec que tenim dret a viure el millor final de la història més maca que ha tingut mai el futbol.
Val. I a més, esportivament, jo crec que Messi encara suma.
Val, molt bé.
Me'n vaig a la redacció. Bona nit, tinguin. Ja has fet el meu eslògan.
Era per fer el comentari.
Vinga, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit. 9 minuts i la mitjanit. Pots quedar tant com vulguis, eh? 9 minuts i la mitjanit. Abans de passar la pausa, hem viscut tot aquest tram inicial de temporada, i l'Aleix, que ho ha dit alguna vegada, sembla que s'hagi de batejar aquesta lliga com la lliga de l'1-0. De cara al segon tram de... Vaja, l'últim tram de temporada, creieu que aquesta aturada haurà anat bé en termes de millorar o oxigenar una miqueta aquesta idea de joc del qual n'hem parlat tant, o creieu que realment la recta final de temporada anirà una miqueta en la mateixa línia?
Jo no crec que canviï gaire.
No?
No. A més, quan arriben a aquests moments de la temporada, s'ha de ser molt pràctic, s'ha de guanyar, has de tirar dels recursos que et queden, que tens, els que estan millor en cada moment, i aquí sí que pots planificar poc. Aquí és cada partit, és una final, i jo no crec que canviï gaire, sincerament.
Sí que pot canviar, perquè portes 12 punts, la visió que tens... quan jugues els partits no és la mateixa, encara que sàpigues que has de guanyar per mantenir aquesta distància, però que al final són conscients que fent les coses mínimament bé o mitjanament bé, el Barça aconseguirà quedar campió.
Sí. A priori dissabte nit el Barça pot tenir 15 punts de marge.
Contra... Han canviat l'entrenador de l'Elx,
sí.
Vull dir que potser tots els partits se li faran una mica més complicats a l'inici, als primers minuts, perquè tots els rivals, a més amb rivals que segurament s'estan
jugant coses... Sí, tenint en compte com està el descens.
Però si van madurant, jo crec que el Barça ja no serà el de 1-0. Crec que no serà el de 1-0, que també no li ha anat gens malament.
Clar que no, però vaja, com que hi ha 12 punts de marge respecte al Madrid...
Perquè fa molts partits, uns quants, que no marca Lewandowski, no?
Sí.
No sé si 3 o 4, pot ser? Parlo de memòria,
perquè...
La Laia...
Ara ja li comença a tocar.
Sí, porta 5 partits, però 2 ha estat lesionat, per tant, són 3 partits sense marcar. L'últim partit en què va marcar va ser a Old Trafford contra el United.
Per això, que ara el 1-0 no marca, ara ja començarà a marcar i en lloc d'1-0 ja seran 2-0.
O 3-0, sí, exacte, perquè en algun moment ha de començar a jugar Lewandowski. Pichi.
Sí, pot canviar, no hi ha cap mena de dubte, és que pot canviar, no té que ser dràstic el canvi, però sí pot ser que amb la tornada més de Pedri, de Dembélé, i si s'enxufa una altra vegada Lewandowski, que no porta el ritme de l'inici ni de bon tros, doncs és obvi que el Barça no té per què tenir aquesta mascareta de l'1-0.
La mascareta de l'1-0 m'agrada bastant.
A veure... postmundial ho he mirat, Lewandowski, 7 gols.
7 gols postmundial.
Abans del Mundial, mira.
Abans del Mundial jo crec que em portava...
Acabassos.
Sí, exacte. No sé si 12... No, tants no. O potser sí. Perquè els està comptant ara la Laia, em viu ja en directe.
18
gols abans del Mundial, imagina't. El Mundial no s'ha anat bé a Lewandowski, sí. El Madrid, per cert, avui ha hagut una petita alarma, podem dir, Laia, o no arriba tant?
Bé, Courtois ha hagut d'abandonar la concentració de Bèlgica per una distensió a l'adductor, però segons apunten des de Madrid és més una qüestió de precaució que una altra cosa, i estarà disponible diumenge contra el Valladolid al Bernabéu, i per tant també la setmana que ve el Clàssic de Copa. Si parlàvem d'aquestes lesions que té el Barça, aquesta mala sort que ha tingut, sobretot en els períodes de seleccions, al Madrid la situació a la infermeria és totalment diferent, perquè només tenen ara mateix un jugador a la infermeria, a part d'aquest Courtois amb asterisc, que és Àlava, que en principi hauria d'arribar també pel Clàssic. És cert que Kroos ha estat fent aquests dies treball al marge de l'equip, no ha anat convocat amb la seva selecció, ha continuat a Valdebebas, però també es compta amb ell pel cap de setmana.
Molt bé, doncs aquestes són les novetats de tots dos equips. 13 minuts per sobre de la mitjanit, hem de fer una pausa i seguim aquí fent tertúlia amb el Xavi Vilajoana, el Dani Solsona i el Pichi Alonso. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
RAC
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Oh. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. Te han hecho una oferta, oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC1.
Si voleu venir, entreu a